Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 23. Aixades afilades. 12 dies després. 3 de juny de 1640. Les Piles. Principat de Catalunya. El dia havia despertat assolellat sobre el petit poble de la Baixa Segarra, entre alegres cants de pardals i orenetes, que en un frenètic vol per portar a menjar els seus polls, voletejaven joiosos a causa de la proximitat de l'estiu. En contraposició al fervor dels ocells, els espilencs es trobaven congregats entre la font i el safareig, a l'espera que es produís el miracle, i mirant amb tristesa les seves cases de reull, després que haguessin estat injustament violades i ultratjades. Entre els espilencs, Magí Roget abraçava la seva esposa Maria, mentre mirava sobre el turó, absolutament mort de por, al mateix temps que les dones, totes vestides de negre pel dol dels caiguts a salzes, passaven el rosari amb llàgrimes als ulls, tot desitjant que no li passés res al petit Miquelet. Només unes passes al sud, un terç sencer es trobava format amb arrogància des del vessant del cim d'un petit turó, vigilant el poble i esperant el moment en què el capità dels revoltats s'entregués definitivament a les hosts de Felip IV de les Espanyes. El suau turó, elevat al sud del nucli de les Piles, oferia una vista general del poble i, per tant, permetia al Tercio del Duque de Soliedra poder controlar els espilencs i els principals camins i vies de pas de la contrada amb total seguretat. El mateix dia que els revoltats van donar llibertats als presos, Dalmau havia tingut constància de la identitat dels líders dels revoltats gràcies a l'habilitat d'un dels seus homes, i des d'aquell mateix dia que el virrei havia procedit a l'acte per capturar-los definitivament i acabar així amb la revolta. Dalmau de Caral, després del fatídic dia que havia viscut el 22 de maig, va donar les ordres pertinents a don Pedro de Gormaz i Manrique, duc de Soliedra i marquès d'Anguiano, en la seva condició de capità general del Tercio del Duque de Soliedra, destinat a Cervera, perquè es desplacés immediatament a Vallespinosa per arrestar la família de Josep de Biure i així fer xantatge a Flor d'Espina per aconseguir que s'entregués. El duc de Soliedra, seguint les ordres del virrei, va descendir 12 llegües al sud, fins al castell de Vallespinosa. Però Josep de Biure i Margarit ja feia molt temps que havia donat ordres a la seva família d'amagar-se fins que els terços no fossin expulsats. Així, un cop el virrei va tenir constància que cap membre de la família de Flor d'Espina es trobava a Vallespinosa, va ordenar al duc de Soliedra que anés fins a les Piles, saquegés el poble, alcés la bandera amb la creu de Borgonya sobre la torre del castell i prengués un nen com a hostatge, ni més ni menys que l'infant més jove de la casa dita Cala Viuda, ja que aquell nen era nebot de Llorenç Balcells, el mestre de camp català de l'exèrcit de rebels i el primer home de Flor d'Espina. Després dels fets del 22 de maig i amb l'alliberament dels presos polítics, la gent de la terra sentia que estaven aconseguint una gran victòria, ja que mai en cap altra ocasió ningú havia aconseguit fer enretirar els terços en una batalla. Ni els francesos, ni els holandesos, ni els anglesos, ni els protestants, sinó que havia estat un exèrcit de pagesos desnodrits fruit de l'avalot de la terra que havia aconseguit foragitar els terços, enretirar-los cap a Blanes i no deixar-los més opció que embarcar i fugir. Amb la victòria aconseguida pels revoltats, circulaven centenars de diferents cartes i pamflets entre la gent de la terra, per tot el Principat, animant a la insurrecció, i es respirava un aire de revolució triomfant que, després de nombrosíssimes penúries, animava la gent a sumar-se a la revolta i aconseguir que el poble, per justícia, pogués conquerir definitivament el poder. Per totes les ciutats del país, els revoltats s'alçaven contra aquelles autoritats, magnats i nobles, que havien tolerat l'allotjament dels terços i que, a ulls de molta gent del poble ras, eren els culpables de totes les misèries que el poble havia patit en els últims anys. En aquest context, molts nobles, comerciants, contrabandistes, magistrats i consellers municipals van ser perseguits i executats al crit de «morin els traïdors», reprimits per una turba exacerbada que necessitava la sang d'aquells pèrfids homes per sedollar la seva set de justícia. Va ser així com les classes baixes van prendre el poder per la força i, animades per la revolta, van emprendre represàlies contra els qui fins aleshores havien ostentat el poder de forma injusta, tirànica i despòtica. El que havia nascut com una simple revolta s'havia convertit, a hores d'ara, en una autèntica revolució. Un moviment de masses secundat per la immensa majoria d'homes i dones del país, amb la intenció d'aconseguir una ruptura sobtada de l'opressiu ordre establert. el gruix del poble, després de tot el que havien hagut de suportar, havia arribat a la convicció que l'statu quo era injust i absolutament insostenible, fins al punt que, per dignitat i sobretot per aconseguir un futur millor, resultava imprescindible enfrontar-s'hi radicalment. La gent volia acabar amb els allotjaments, amb l'arbitrarietat i l'anticonstitucionalitat de les actuacions de l'Audiència i de l'administració reial a Catalunya, així com els privilegis de la noblesa en el que l'allotjament es referia i totes aquelles persones que, amb la seva posició de poder, permetien i defensaven aquell abús escandalós, convertint-se, en definitiva, al final, en un enfrontament dels pobres i desvalguts contra els rics, una revolució en tota regla, com la que al segle XV va donar significat a la paraula llatina revolutio. Abans que els catalans li canviessin el significat, revolutio significava donar voltes, fins que els pagesos remenses es van alçar per acabar amb els mals usos i van usar el terme per referir-se a la necessitat de donar la volta a la seva situació. Va ser a partir d'aquí que la paraula es va començar a fer servir per referir-se als canvis sobtats i radicals des d'un punt de vista polític, esdevenint, per tant, una aportació pagesa a la terminologia política universal fruit del permanent anhel de llibertat de la pagesia catalana. Malgrat els aires de revolució triomfant, però, a les piles, la por s'havia apoderat dels seus habitants i molts desitjaven que tot allò mai hagués passat. El terç del duque de Soliedra esperava format al vessant del turó, i just al capdamunt, don Pedro de Gormaz i Manrique, vestit talment com si hagués de celebrar un triomf romà, amb una lluïda armadura amb les seves armes familiars, esperava impacient que arribés l'hora. Al mateix temps, molt a prop del duque, dos homes sostenien el petit Miquelet mentre el bailet taralejava cançons en la seva ment per intentar distreure la por que tenia. La seva mare sempre li cantava cançons a l'orella quan el petit es despertava a les nits, i en Miquelet feia el mateix quan sentia por i no tenia cap membre de la seva família a prop. Cantar. Semblava que cantant la por s'esvaïa. Tot i així, però, encara que ell no en fos conscient, en aquesta ocasió la música no podria res, si Flor d'Espina i Llorenç Balcells no s'entregaven en els pròxims 10 minuts. Si els dos líders revoltats no s'entregaven, el petit Miquelet seria executat. Miquelet no podia entendre per què l'havien agafat. Ell només sabia que els soldats s'havien presentat al poble, havien saquejat totes les cases, pagant a la gent i amenaçant a tothom, que l'havien pres i que havia passat la nit encadenat i a la intempèrie. En Miquelet havia passat la nit plorant i li feia molt mal de cap, però, a més, des de que havien arribat els terços que no havia menjat res, i feia més d'una setmana que l'únic que havien pogut ingerir a la viuda no era més que un brou d'herbes, un dia rere l'altre. De l'últim cop que havia menjat alguna cosa sòlida, en feia ja 9 dies. Un ou ferrat, a compartir amb els seus cosins i la seva germana, i per tant se sentia exhaust i molt cansat. Si no hagués estat pel cant dels ocells, el silenci era quasi absolut, i el segon semblava que s'allargaven eternament, alentint el temps i engreixant l'angoixa de tots els presents. El duque de Soliedra estava extremadament nerviós i mirava cap a tots els cantons mentre s'esgarrapava les ungles esperant el moment. De sobte, des d'un camí que quedava amagat en un marge al vessant dret inferior del turó, el duque de Soliedra va veure arribar dos homes muntats a cavall. «Soltad al niño!», va dir Flor d'Espina, des del seu cavall, tot mirant al capdamunt del turó. «¿Quién sois?», va dir el duc, des de dalt del turó. «Josep de Viure i Margarit», va contestar Flor d'Espina. «Son ellos mi capitán», va dir l'oficial del virrei que els va descobrir, a l'orella del duc. «Desmontad! Dejad las armas en el suelo, caminad hacia nosotros con las manos en alto y dejaremos al chico», va dir el duc, amb un tirànic somriure de victòria. Llorenç i Flor d'Espina van desmuntar, van deixar els pedrenyals a terra i van avançar amb les mans en alt, nerviosos i esperant que tot sortís com havien previst. Quan faltaven només unes passes per arribar als soldats dels terços, 10 homes es van avançar i els van immobilitzar, tot lligant-los les mans amb uns grillons per l'esquena. «Soltad al chico!», va cridar Flor d'Espina. El duc va mirar els rebels amb impertinència i van fer un senyal a un dels seus homes. Aquest, al moment, es va acostar amb una olla tapada i la va obrir. El duc va posar la mà dins l'olla i en va treure una cuixa de pollastre rostida. Es va acostar al nen i va posar-li la cuixa davant, a una distància suficient per fer-lo salivar, però evitant que pogués agafar-la. El petit Miquel, que feia mesos que no tastava la carn, va alçar la vista en direcció a aquell exquisit tros de carn i va olorar intensament. Mentre el petit Miquel salivava mirant el pollastre, tots els presents van veure com, des del darrere, Un home agafava un espàs amb les dues mans i es col·locava en posició d'atac. Tots, menys en Miquelet, van ser conscients del que estava a punt de passar i un silenci es va fer present. El duc va alçar una mica més la cuixa de tal manera que en Miquelet va alçar la vista, tot estirant el seu coll. «El virrei os manda recuerdos!», va cridar el duc amb un somriure a Llorenç i Flor d'Espina. De sobte, l'home del darrere va moure la filada espàs amb rapidesa mentre Maria Balcells va proferir un crit tan fort que es va fer escoltar per tota la comarca. El cap d'en Miquelet es va desprendre d'un sol cop i va caure rodolant per terra, mentre que el seu cos caia de cantó i es dessagnava entre espasmes. Maria es va desmaiar als braços de Magí i Roget, mentre aquest no podia creure el que acabava de presenciar. Llorenç i Flor d'Espina, agafats pels terços, es movien amb ràbia mentre intentaven deslliurar-se, fins que Flor d'Espina va començar a cridar: «Via fora! Via fora!». Al moment, tots els espilencs van començar a cridar «Via fora!», entre llàgrimes i planys, i només uns instants després, el campanar de la parròquia de les Piles va començar a tocar sometent. «Esta gente son tontos. No ven que estan en clara inferioritat numèrica? Traed-me a los rebeldes», va dir el duc a un dels seus oficials. Flor d'Espina i Llorenç, amb llàgrimes als ulls, van ser conduïts costa amunt de forma violenta, rebent cops i escopinades dels soldats, però en cap moment van deixar de cridar «Via fora!». Quan ja eren quasi davant del duc, aquest va agafar el cap d'en Miquelet sense cap mena de pudor ni compassió i el va mostrar als dos homes rient. Llorenç, sense poder-ho contenir, va escopir el duc. Llavors, el duc va llançar el cap i es va acostar violentament cap a Llorenç. El va colpejar el ventre amb un cop de puny i després va començar a donar-li puntades de peu. De sobte, en Flor d'Espina va deixar de cridar «Via fora!» i va dir: «No sabéis el grave error que habéis cometido. Subestimáis a los catalanes y actuáis con una soberbia y crueldad que no podemos tolerar. Nuestra intención era haceros huir de esta tierra, pero visto lo visto, la venganza exige derramar vuestra sangre hasta la última gota». Just després de dir això, un espès fum procedent del camp de blat que hi havia a la cara sud del turó, rere el terç, va arribar sobre la soldadesca gràcies a la marinada que havia començat a bufar. «¿Qué coño es eso?», va dir el duc, sorprès. «No os subestimáis», li va dir Flor d'Espina. «Nosotros conocemos nuestra tierra y sus vientos. Vais a morir en breve». «Mi capitán, las banderas de nuestro rey», va dir un oficial al duc, tot assenyalant les creus de Borgonya del castell. Les quatre banderes, col·locades en cadascun dels angles de la torre, cremaven avivades pel vent, en un ondulat i virulent ball, fins que es van desprendre del màstil i, llavors, es va observar com en el seu lloc s'alçaven dues senyeres de les quatre barres i dues banderes negres. Instantàniament, veient el senyal, tots els espilencs es van enretirar cap a les seves cases, carregant a Maria i Magí, entre crits de dol i rius de llàgrimes espantoses. «¿Se retiran? No entiendo nada», va dir el duc, mirant com els espilencs entrapen pel portal del poble. De sobte, des darrere un bosc del sud-est, ni a uns 200 metres d'allà, van aparèixer milers de persones de sota els arbres, cridant «Via fora!», mentre corrien pel camp, armades amb pedrenyals i batolles, aixades, arpiots, fangues, forques, fals, falsons i corbelles. Hi havia gent de totes les edats, homes, dones, joves i vells, cridant, absolutament fora de si i acostant-se cap als soldats. Malgrat que la posició del terç permetia una vista general del poble i el camí ral, la terra segarreta alternava les clapes de camps amb extensos boscos i tenia l'orografia suficientment ondulada com perquè la gent de la terra hagués pogut traçar una estratègia inesperada i imprevisible pels soldats del rei. Potser el terç controlava els camins principals, però la gent de la terra coneixia els corriols, els passos de bestiar, els senderons, els caminals, els boscos rases, turons i muntanyes. I això, sens dubte, era un gran avantatge i possibilitava agrupar moltíssima gent als contorns del poble sense ser vistos pels soldats. Flor d'Espina havia fet venir gent dels quatre cantons, vinguts entre el bosc i amagats rere els turons, per plantar cara al terç un cop en Miquelet fos alliberat i aconseguir així frustrar l'entrega del baró de Vallespinosa. Seguint l'estratègia de Flor d'Espina, hi havia 867 homes i dones vinguts del sud, amagats entre el bosc del sud, que tenien l'ordre d'encendre el camp de blat quan sentissin les campanes de sometent. I així ho van fer, i sortia l'atac quan l'espessor del fum arribés sobre el terç. De la mateixa manera, hi havia 1.200 homes i dones vingudes de la Conca de Barberà, amagades en un bosc de l'oest molt proper a la posició del Terç, que havien de sortir a l'atac al so de les campanes. El duc, sense entendre què estava passant, mirava espantat cap a l'oest, observant que milers de persones s'acostaven corrent en actitud violenta, quan, de sobte, va observar que començava a aparèixer gent també del sud, just darrere del fum. Sortia gent de tot arreu, pel sud i per l'est. Dos grans contingents s'acostaven cada cop més al Terç. Immediatament, davant el duc es van alçar dues línies improvisades de defensa, però només uns instants després, els homes i dones van arribar en massa, i quan els soldats del davant havien disparat ja tota la munició, la gent de la terra va començar a fer ús de les seves aixades afilades fins que, un a un, van caure tots els homes que protegien el duc i els homes que fins al moment aguantaven a Flor d'Espina i Llorenç. De sobte, un home es va acostar armat amb un pedrenyal i el va col·locar al cap del duc. «Piedat, os lo ruego», va dir el duc, mentre es pixava a sobre. Flor d'Espina, pres per l'odi i la ira, sense pensar-ho ni un moment, va agafar uns arpiots d'un home. Va avançar plorant de ràbia fins a ser davant del duc i li va dir «Los catalanes os mandan recuerdos». Va respirar intensament i, en un ràpid moviment, va clavar els arpiots al crani del duc amb totes les seves forces. El duc va aguantar un instant dret amb els ulls en blanc i va caure a terra regant-lo amb la seva sang. Just en aquell moment, veient que havia mort el capità general i veient dos contingents que els atacaven i que sumaven uns 2.000 efectius, el Terç en ple va començar a córrer en direcció a les piles per refugiar-se dins el clos tancat del poble. Arribant a les portes del poble, però, les van trobar tancades i es van trobar acorralats entre els revoltats, que els pressionaven per l'oest i el sud, i les parets de pedra del poble pel nord. Just en aquell instant, des de les finestres van començar a llançar pedres, mobles i oli bullent sobre els soldats del rei. Sense més remei, els soldats van resseguir el poble cap a l'est, seguint el camí ral fins que les cases i el camí viraven cap al nord per la presència d'una profunda rasa. Sense més opció, els soldats van dirigir-se al nord, entre l'estret camí que quedava entre la rasa, a l'est, i les cases, a l'oest, per anar a buscar la petita resclosa que salvava el desnivell de la rasa i poder passar així a l'altre costat. Mentrestant, per la rereguarda, els soldats queien com a mosques sota les eines dels revoltats, qui els empenyien contra la rasa en massa. Malgrat tot, la majoria dels soldats van poder arribar a la resclosa, observant, però, que a l'altre cantó, sobre el bosc que s'alçava al capdamunt del marge que vorejava la petita rasa, a l'est, hi havia un altre important grup de revoltats que els disparava des de l'altura, la gent de la terra vinguda de Santa Coloma de Caral i de la Segarra. Els soldats, acorralats entre la rasa i les parets del poble, estaven patint atacs per tots els flancs excepte pel nord. Així que els pocs que aconseguien no ser abatuts no tenien més remei que tirar cap al nord, allunyant-se de les parets del poble i introduint-se entre la vall de la rasa. La rasa, però, s'estrenyia cada cop més i quedava enclotada entre dos inclinats turons. Mentre els soldats intentaven fer via entre els esbarzers i els saucs amb molta dificultat, van observar que, en els costeruts trossos de terra del seu costat esquerre, hi havia milers d'homes amb corrons preparats al cim del turó, just a la vora del castell. Durant la nit, tots els espilencs havien portat els seus corrons a l'era del castell, i ara es trobaven meticulosament ordenats un al costat de l'altre al capdamunt d'un inclinat tros de terra que descendia de forma molt empinada cap al tros de la rasa on hi havia els soldats. Sense més, els pagesos van empènyer els corrons i aquests van començar a rodolar per la baixada, augmentant la seva velocitat a cada instant en direcció als soldats. Aquests, que no es podien moure, acorralats entre l'orografia i els revoltats, veien esgarrifats com aquelles eines de pedra s'acostaven amb una força indescriptible. L'impacte va ser esgarrifós. Els homes volaven per a desenes cada cop que un corró saltava del marge, talment com si fossin insectes apartats violentament per una ventada. Mentrestant, des del bosc de l'est, els revoltats disparaven als soldats que encara quedaven dempeus. Tan sols 7 minuts després, no quedava ni un sol soldat viu i hi havia centenars d'homes regant el terra amb la seva sang, de tal manera que la poca aigua que baixava per la rasa s'havia tenyit de vermell. I de la petita resclosa de les piles, regalimava l'aigua tal com si aquelles pedres ploressin llàgrimes de sang pel petit Miquelet. Tots els revoltats, en veure que no quedava ni un soldat dempeus, es van posar a cridar d'alegria, entonant la melodia de Flor d'Espina, amb versos que explicaven l'ocorregut en les últimes setmanes. Benvolguts compatriotes, va cridar Flor d'Espina, des del cim d'on s'havien llançat els corrons. Avui, els catalans hem patit la pitjor versió de la crueltat dels terços, i abans que celebrar la victòria aquí aconseguida, crec que és de justícia que tots junts dediquem unes oracions en silenci per l'ànima del petit Miquelet. Al moment, els càntics i les rialles van cessar, i tots els allà presents es van sumir en un silenci de dol en record per l'infant decapitat. Passats uns minuts, Flor d'Espina va continuar. Ja fa massa temps que aquesta terra està sent violada pels soldats del rei, i com no podia ser d'altra forma, com a catalans que som, com a hereus dels primers homes que van deslliurar-se dels abusos remenses i que van enriquir el Mediterrani amb la seva habilitat comercial, meravellant el món amb el Consolat de Mar i amb les institucions més modernes del món, com a hereus d'un passat gloriós i dipositaris d'uns drets i llibertats inaudits a la resta del món, el poble s'ha alçat en armes en defensa de la seva dignitat i els seus drets. Avui, en aquest petit poble de les Piles, hem derrotat un terç sencer. Fa uns dies en vam derrotar un altre al Vallès i vam obligar a 5 més a embarcar-se i fugir. En menys de 2 setmanes hem aconseguit vèncer 7 terços de l'exèrcit més poderós del món. I si hem arribat fins aquí, si hem aconseguit això, ara només queda enfrontar-nos contra l'autèntic responsable de tot, el comte de Santa Coloma. Va ser per ordre del virrei que els terços van saquejar aquest poble. I ha estat també per ordre del virrei que el petit Miquelet ha estat brutalment assassinat davant de tots nosaltres, sense compassió ni caritat, en un acte inhumà de revenja i odi que mereix pagar amb la mateixa moneda. El virrei ja fa molt temps que sembra el país de violència. Qui sembra, recull. I us recordo que és temps de sega. Des de temps immemorials que cada 7 de juny les portes de Barcelona s'obren de bat a bat perquè entrin els segadors a contractar-se per la sega. Doncs jo us proposo que agafem l'asfalt i anem cap a Barcelona per segar les cadenes que ens lliguen a aquesta tirania insofrible. Crec que la nostra condició de catalans ens hi obliga. Per Catalunya i per en Miquelet. Perquè a partir d'avui, tots nosaltres som Miquelets. Què em responeu, defensors de la terra? Bon cop de fals? Bon cop de fals! Van cridar tots a l'uníson.
Temps de sega, de Magí, Balcells i Balcells.